Registrar onades de fins a 5 metres d'alçada en alguns punts. Sergi Corral.
La llevantada està en marxa des d'aquest matí, però demà s'espera que arribi el pic d'onatge i una tongada general de pluja. Des de Protecció Civil, Imma Soler, alerta de les precaucions que cal seguir.
Les zones properes a costes, on hi haurà aquest temporal marítim, doncs vigilar amb tots aquells espais tipus passejos, zones escolleres, no costants, i després també doncs, amb les activitats nàutiques, amb les activitats que es puguin fer en aquest entorn. També molt en compte amb la circulació. Si tenim previst fer alguna sortida, algun viatge, doncs mirem bé quin és l'estat de les carreteres.
Catalunya activa l'ajuda humanitària pels afectats del terratrèmol de Turquia i Síria, que fins ara ha causat més de 2.200 morts i milers de ferits per un terratrèmol de 7,8 a l'escala de Richter.
Des de la Conselleria d'Exteriors, Meritxell Serret ha confirmat que s'està en contacte amb el consulat per determinar si hi ha catalans entre les víctimes.
Hem obert contactes consulars i amb les entitats de cooperació que estan operant a la zona per mirar de tenir el màxim d'informació i veure si hi ha comunitat catalana, persones afectades a la zona. Anuncio ja també que si cal i de manera consensuada ens posarem a disposició per proporcionar tota l'ajuda humanitària.
Centenars de conductors de BTC s'han mobilitzat aquest matí a Barcelona en una marxa lenta darrere d'un cotxe de cavalls per escenificar el funeral del sector.
Els conductors es veuen atrapats a la guerra entre el taxi i plataformes com Uber o Cabify i critiquen el darrer decret de la Generalitat. Sergi Adua és vicepresident de l'associació VTC Gran Turisme de Catalunya.
Entrar en vigor del nou decret llei, el 75% de les BTCs tradicionals s'han quedat fora. Quin problema hi ha? Un dels més greus és que per errors administratius, unes 300 llicències entenem nosaltres que estan segrestades, perquè són 300 llicències que compleixen tots els requisits del decret llei i que per errades administratives encara no estan operant.
El Palau de la Generalitat acollirà demà la capella ardent de Josep Maria Espinàs perquè els ciutadans puguin retre homenatge a l'escriptor i periodista mort ahir als 95 anys.
Així ho ha acordat la família amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Avui alguns dels intel·lectuals amb qui va tenir contacte l'han homenatjat des de la xarxa. Escoltem l'escriptora Maria Mercè Roca.
Molt estimat, molt llegit, molt respectat. Era un escriptor que era fàcil de llegir. Aquest fer-nos fàcil, tot allò que ens volia ensenyar, perquè de fet era un mestre que arribava on tota l'altra gent segurament no arriba.
En cultura, Pau Vallvé, Baiuca o Soc un Bohemio són alguns dels noms destacats del MUT, el Festival de Músiques Disperses de Lleida, que se celebrarà del 23 al 26 de març.
La 16a edició d'aquest festival de neofolk que acull concerts en diferents espais de la capital del Segrià.
Uau, Lleida Ràdio, Míriam García.
El regidor de Cultura de la Paeria, Jaume Rullam, ha destacat la diversitat d'estils que aglutinen el programa d'enguany del MUT.
Diguem que tenim diversitat d'espais perquè hi ha diversitat de formats musicals i diversitat de cultures expressades en aquest cartell. Per tant, permeteu que us digui, potser que el MUT el que és una celebració de la diversitat.
I en esports, sortejats els creuaments de la Copa del Rei d'hoquei patins que es disputarà a Calafell. Roger Sánchez.
Els quarts de final seran Noia Voltregà i Liceo Caldes, que obriran la competició el dijous 2 de març, i Barça Igualada i Reus Calafell per al divendres 3 de març.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim plana de serveis avui connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs aquesta hora parlem de poques incidències en general a la xarxa viària catalana, també a les vies més properes de la ciutat de Barcelona. A més, veiem aturades puntuals a la C58 entre Montcada i el nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona i també a la ronda de dalt de la capital catalana en sentit Llobregat. Veiem cues entre la zona d'Horta i fins Pedralbes. De moment això és tot el Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Ha activat el Procicat i el Neucat davant el primer temporal de llevant de la temporada, on es poden arribar a registrar onades de fins a 5 metres d'alçada en alguns punts.
De fet, el temporal de llevant ja està en marxa des d'aquest matí, entre migdia i tarda, i s'han superat els 5 metres d'alçada significant a la boia de Begur, i s'ha assolit una onada superior als 8 metres d'alçada màxima. El gruix del temporal l'esperem per demà i s'anirà desplaçant de nord a sud del litoral i prelitoral, un llevant que podem anomenar clàssic, amb vent fort, mala mar i pluja generalitzada. Així ens ho explica Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, en declaracions a la xarxa.
El temporal pot durar una mica més, ja ha començat avui, demà també, demà passat també. El vent era bàsicament avui i també demà, i aquesta situació doncs, de possible precipitació de nevada serà bàsicament començarà aquesta matinada, i serà tot demà i una mica cap a dimecres, però ja cap a la zona del sud ja molt més localitzada.
L'altre vessant d'aquest temporal serà la neu, que al llarg de demà pot ser generosa a cotes superiors als 800 metres d'alçada entre el Montseny, la Serralada Transversal i el Pirineu Oriental, amb gruixos que es preveu que superin els 40-50 centímetres per sobre dels 1.000 metres. La nevada també arribarà al massís dels Ports a partir de migdia. Protecció Civil crida a la precaució, acostar-se a primera línia de mar, i també la prevenció amb els desplaçaments per carretera.
Les zones properes a costes on haurà aquest temporal marítim, doncs vigilar amb tots aquells espais tipus passejos marítims, zones escolleres, no costants-hi, i després també doncs, amb les activitats nàutiques, amb les activitats que es puguin fer en aquest entorn. També molt en compte amb la circulació. Informem-nos bé, mirem bé si tenim previst fer alguna sortida, algun viatge, doncs mirem bé quin és l'estat de les carreteres, quina és la viabilitat de fer aquest trajecte que volem fer, en l'horari que el volem fer, si podem canviar-lo, doncs evidentment canviar-lo, i si no, doncs complir les senyalitzacions i les necessitats que hi hagin.
En qualsevol cas, anem a fer un repàs més extens de la previsió que ens espera per les properes hores i, com dèiem, per demà, en què s'espera el gruix del temporal. Servei Meteorològic de Catalunya. Pere Cladera, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs la situació meteorològica encapçalada per aquest canvi de temperatura, una baixada acusada en molts sectors del territori, sobretot si ho comparem amb els valors màxims que vam tenir dissabte i també diumenge. A més, també ruixats que encara poden anar apareixent de manera intermitent en alguns sectors de les comarques gironines, alguns punts del litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona de manera més aïllada, amb una cota de neu que a les comarques gironines està al voltant dels 400 o 500 metres i de manera anecdòtica es podrien acumular fins a 12 centímetres en zones elevades de l'Alt Empordà, de la Garrotxa o també de punts de l'interior de la comarca de la Selva. De cara a demà, canvi important de temps, amb arribada de precipitacions a les comarques gironines, on poden ser abundants, sobretot en zones elevades de la Serralada Transversal, on puntualment es podrien fregar els 100 litres per metre quadrat en 24 hores, i les acumulacions de neu també en aquest sector destacables, més de 10 centímetres per sobre dels 800 metres i per sobre dels 1.500, fins i tot més de 40 centímetres de neu nova. A la resta, la pluja arribarà a partir de migdia i al llarg de la tarda amb una cota de neu que puntualment podria arribar a baixar fins als 600 o 700 metres. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Catalunya activa l'ajuda humanitària pels afectats del terratrèmol de Turquia i Síria, que fins ara ha causat més de 2.200 morts i milers de ferits per un sisme de 7,8 a l'escala de Richter.
De moment s'està en contacte amb el consulat per determinar si hi ha catalans entre les víctimes. Des d'Espanya s'han activat els efectius militars d'emergències per col·laborar en les tasques de recerca de supervivents.
Paral·lelament, ONGs com Oxfam Intermón o unitats especialitzades com la Canina K9 de Creixells ho tenen ja tot a punt per marxar cap a la zona. David Amador.
La consellera d'Acció Exterior de la Generalitat, Meritxell Serret, ha explicat que el govern català està en contacte amb les autoritats locals per enviar ajuda i determinar si hi ha catalans entre les víctimes.
I també anuncio ja també que si cal i de manera consensuada ens posarem a disposició per proporcionar tota l'ajuda humanitària.
Per la seva banda, des d'Oxfam Intermón expliquen que ja estan treballant sobre el terreny amb els membres de l'ONG d'aquells països. En parla a la xarxa de comunicació local Aloma García Grau, membre de l'equip humanitari d'Oxfam, qui a més fa aquesta crida.
Estem mirant una mica doncs, les coses bàsiques de l'inici d'una emergència, doncs, el que donem al principi, no? Doncs, que són el menjar, mantes, el que puguin arribar. El que sí que demanem, per això fem un apel més monetari, és que l'ajuda arribi canalitzada a través d'ajuda monetària, perquè així això es pot passar directament als companys sobre el terreny, que poden saber en cada moment què han de donar, doncs, en cada moment de la resposta, perquè va canviant molt també a nivell del temps, no? Perquè pot ser unes necessitats inicials que al cap d'unes hores ja no són les mateixes, no? Llavors, les coses materials a vegades són més complicades i sí que demanem que ells puguin traslladar-ho i puguin decidir què és el que és més convenient en cada moment.
Tant les autoritats turques com sirianes temen que la xifra de morts pugui augmentar perquè moltes persones han quedat atrapades entre la runa. Al país turc, els cossos de rescat han notificat 1.498 morts i 5.300 ferits, mentre que a Síria es parla de 810 defuncions i més d'un miler de persones ferides.
Més qüestions. L'Associació d'Usuaris d'Entitats Financeres, ADICAE, demana a la Comissió Nacional de Mercat dels Mercats i la Competència que investigui els bancs per pràctiques anticompetitives. L'associació alerta que les entitats podrien haver fixat de comú acord els preus de les hipoteques. David Navarro.
Segons ADICAE, la banca fa servir la seva posició de domini per oferir un mateix producte a les hipoteques a tipus similars. També manipula l'oferta de tipus fixos perquè no tingui avantatge competitiva sobre els variables. Per aquesta raó, l'advocat Víctor Cremades reclama que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència hi fiqui mà.
Que investigue, que vea si existen verdaderamente conductas de carácter anticompetitivo llevadas a cabo por las entidades financieras dentro del mercado hipotecario. Es decir, la fijación de precios finalmente de las hipotecas.
D'altra banda, ADICAE fixa en 17.500 milions d'euros la quantitat que encara deu la banca als afectats per les clàusules terra i en 6 milions les persones a les quals encara es deu diners per les despeses hipotecàries cobrades indegudament.
Protesta fins ara inèdita avui a Barcelona. Centenars de conductors de VTC s'han mobilitzat aquest matí en una marxa lenta que ha començat a Plaça Espanya amb una volta a peu darrere d'un cotxe de cavalls per escenificar el funeral del sector. Es veuen atrapats a la guerra entre el taxi i les plataformes com Uber o Cabify i critiquen el darrer decret de la Generalitat. Helena Puigdueta.
Les VTC tradicionals, les antigues llicències de gran turisme, demanen poder-se diferenciar del model Uber i Cabify perquè no ofereixen el mateix servei malgrat compartir nomenclatura. Adverteixen que la regularització salvatge que s'ha produït per la forta pressió del taxi els aboca a la desaparició. I per si no fos poc, denuncien que errors administratius comesos pel propi Departament de Territori mantenen paralitzat el 75% de la flota des del gener, exposant-se, si treballen, a una multa de 4.000 euros i a la immobilització del vehicle. Sergi Àdua és vicepresident de l'associació VTC Gran Turisme de Catalunya.
Entra en vigor del nou decret llei, el 75% de les VTCs tradicionals s'han quedat fora. Quin problema hi ha? Un dels més greus és que per errors administratius unes 300 llicències entenem nosaltres que estan segrestades, perquè són 300 llicències que compleixen tots els requisits del decret llei i que per errades administratives encara no estan operant.
Per tot plegat exigeixen una llei d'acompanyament al decret consensuada amb el sector i també ser protagonistes de la nova llei de transports de viatgers per poder decidir el seu destí.
I continua la vaga indefinida dels lletrats de l'Administració de Justícia, que ha provocat ja la paralització de 720.000 expedients judicials i l'anul·lació de 12.000 vistes de judicis i compareixences a Catalunya. Pere Sant.
En declaracions a la xarxa, la presidenta de la Unió Progressista de Lletrats i membre del comitè de vaga, Patricia Gimeno, ha denunciat la manca de resposta del Ministeri de Justícia a les seves reivindicacions, com ara la millora de les condicions salarials després d'assumir més càrrega de feina. Gimeno ha explicat que el secretari d'Estat de Justícia, Tonxo Rodríguez, fa uns dies es va negar en rodó al diàleg amb el comitè.
El ministeri no s'ha assegut encara amb el comitè de vaga. Van trobar el senyor Tonxo Rodríguez a l'entrega de despatxos dels jutges el dimarts passat. Sí, li vam demanar, si us plau, de seure'ns a la taula de negociació, però ens va dir que no s'asseuria mai i que abans els nostres fills passarien gana abans de seure's ell amb nosaltres.
La vaga indefinida està tenint un seguiment d'un 60% segons els convocants.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El PSOE ha registrat aquest matí en solitari la proposta de reforma de la llei del només sí és sí, després de no haver aconseguit arribar a un acord amb els seus socis d'Unides Podem.
El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha explicat que la base de la llei continua sent el consentiment i que les modificacions es limiten a la petició de penes.
Reducir la horquilla de esas condenas para que sean más ajustadas y también les garantizo que no tocamos el artículo del consentimiento. Queremos que el consentimiento siga siendo la base fundamental de esta ley.
La reforma proposa un augment de penes si l'agressió es comet amb violència, intimidació o amb l'anul·lació de voluntat de la víctima. L'objectiu és tramitar-la d'urgència perquè es pugui aprovar aquest mes. Des de Podem han qualificat d'incomprensible la maniobra del PSOE i consideren que és tornar al codi penal de la manada.
En clau catalana, Esquerra Republicana no anirà a la concentració de divendres en suport a la presidenta de Junts, Laura Borràs, en el seu judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Borràs haurà de declarar sobre les presumptes irregularitats en contractes de la Institució de les Lletres Catalanes. Mont Carvajal.
Esquerra Republicana entén que el cas de les lletres catalanes no té res a veure amb l'independentisme ni amb l'anomenada repressió política. Per això no acompanyaran divendres a declarar la presidenta de Junts per Catalunya i ex del Parlament, Laura Borràs. Ho ha explicat la portaveu dels Republicans, Marta Vilalta.
No participarem d'un acompanyament per un cas d'acusació de prevaricació de falsedat documental, un cas que res té a veure amb la repressió política, sinó amb una mala praxi administrativa, mala gestió dels recursos públics quan la senyora Borràs estava al capdavant de la institució de les lletres catalanes.
Al Parlament, els comuns han denunciat que la proposta de llei de Junts per Catalunya, PSC i Ciutadans sobre ocupacions il·legals facilita el desnonament exprés. El diputat David Cid parla de Gestapo veïnal.
Que facilita el desnonament exprés i que permet crear una espècie de servei secret, una espècie de, no, fins i tot diria jo, de Gestapo veïnal, en el qual dona la potestat a les comunitats de veïns per posar en marxa desnonaments de persones vulnerables que es troben en situació irregular en el seu habitatge.
A més d'aquesta llei, la cambra comença a tramitar els pressupostos. Esquerra ha demanat a Junts que no hi presenti esmena a la totalitat, com sí que farà la CUP.
I en política municipal, el candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, ha fitxat Lluís Rebell, a qui visualitza com a nou tinent d'alcalde del Pla de Barris que vol impulsar, sempre i quan guanyi les eleccions.
L'expresident de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona i exlíder de Catalunya Sí que es Pot, Lluís Rebell, de 69 anys, s'ha presentat assegurant que cal reconquerir els barris i dignificar-los. Collboni assegura que vol duplicar el pressupost pels barris i dedicar-los-hi 300 milions d'euros.
Notícies en xarxa.
El Palau de la Generalitat acollirà la capella ardent de Josep Maria Espinàs perquè els ciutadans puguin retre homenatge a l'escriptor i periodista mort ahir als 95 anys. Així ho ha acordat la família amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que els ho ha proposat arran de la medalla d'or que va ser concedida a l'intel·lectual. Referent de les lletres catalanes, Espinàs deixa una extensa obra amb prop d'un centenar de llibres publicats i un miler d'articles als diaris. Avui, alguns dels intel·lectuals amb qui va tenir contacte l'han homenatjat des de la xarxa. Maite Polo.
La degana de la Institució de les Lletres Catalanes, Maria Mercè Roca, ha destacat avui a la xarxa la dimensió literària i intel·lectual d'Espinàs.
Molt estimat, molt llegit, molt respectat. Era un escriptor que era fàcil de llegir. Aquest fer-nos fàcil tot allò que ens volia ensenyar, perquè de fet era un mestre que arribava on tota l'altra gent segurament no arriba.
L'editora de La Campana, Isabel Martí, va ser companya de feina i d'emprenedoria d'Espinàs, perquè junts van fundar aquest segell editorial. Martí demana a la societat catalana, també des de la xarxa, que mantingui viu el seu llegat.
Jo espero que la societat catalana sigui llesta. Llegir Espinàs és una manera d'admirar la vida rica, sensible, irònica. Espero que els seus llibres, els seus articles, les seves entrevistes, que la seva veu continuï al costat de la societat catalana.
I Vicenç Villatoro va ser el director del diari Avui entre 1993 i 1996, quan Espinàs hi publicava un article diari. El també escriptor l'ha elogiat per la seva vàlua professional i per la tasca que va fer per crear una indústria cultural catalana quan sota el franquisme no existia.
Què fan aquesta generació? Què fan grans escriptors com Folguer Camarasa, com Emili Decidó, com Espinàs? Per damunt de tot. Doncs diuen, bé, aparco potser per més endavant la meva vocació de narrador o de novel·lista i vaig a fer totes aquelles coses necessàries per crear públic.
Aquest dilluns, al diari El Punt, Villatoro dedica un article a Espinàs amb el títol El servei d'aquest poble.
La crònica de successos l'obren els 5 detinguts, entre ells dos menors d'edat, per l'agressió homòfoba comesa la nit de Cap d'Any a la sortida d'un bar musical de Sitges. Se'ls acusa d'un delicte d'odi i discriminació, lesions i desordres públics. També hi ha 3 persones més investigades per aquests fets, a l'espera que els citi el jutge. Canal Blau, Marga Trias.
Els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones per una agressió homòfoba comesa la nit de Cap d'Any a Sitges. 2 dels detinguts són menors d'edat. Se'ls acusa tots ells de ser presumptes autors d'un delicte d'odi i discriminació, lesions i desordres públics. Dels 5 arrestats, els 3 majors d'edat han quedat en llibertat amb càrrecs després de declarar davant del jutge. Els 2 menors d'edat van passar a disposició de la Fiscalia de Menors. Els fets van succeir la matinada de l'1 de gener, quan la policia local de Sitges va rebre avís d'una baralla en una coneguda zona d'oci del municipi. Les víctimes, 5 homes, van ser agredides per part d'un grup nombrós de joves quan sortien d'un dels locals. L'agressió va ser gravada i difosa per xarxes socials. Les víctimes van rebre insults de caràcter homòfob i van ser traslladades per ferides de diversa consideració a un centre hospitalari. La policia local de Sitges i després els Mossos d'Esquadra es van fer càrrec de la investigació. 3 persones més identificades estan pendents de declarar davant del jutge.
Cop contra el narcotràfic a Mataró, trets a l'aire, desenes de farcells de xis intervinguts, 2 narcollanxes i 15 detinguts en una operació antidroga. Els fets es van produir la matinada de diumenge a la zona on amarren embarcacions de luxe dins el port de Mataró. Mataró Ràdio, Ana Gual.
15 persones detingudes, 2 narcollanxes capturades i diversos farcells de xix intervinguts. La matinada d'aquest diumenge en un gran operatiu dels Mossos d'Esquadra a la zona portuària de Mataró. L'operatiu antidroga es va articular en poca estona després que la policia rebés un avís per activitats sospitoses. Van enxampar els traficants infraganti quan carregaven una furgoneta amb els farcells que havien recollit de les llanxes. Els fets van passar més enllà de les 4 de la matinada, concretament dins l'espai per a iots de luxe que gestiona l'empresa Varador 2000. La seguretat del port de Mataró va ser imprescindible per detectar l'entrada d'una primera llanxa i alertar.
Sí que es fan entre 5 i 6 rondes nocturnes i en uns punts de marcatge, de manera que els vigilants han d'accedir a tots els racons del port perquè aquestes rondes siguin complertes. També tenim sistemes d'alerta.
Tot apunta que les narcollanxes intervingudes haurien estat fent viatges des d'una embarcació més gran.
I la policia local de Tortosa ha detingut un home per l'incendi forestal de Vitem, que aquesta tarda els bombers han donat per extingit.
Els Mossos d'Esquadra també tenen també oberta una investigació sobre les causes del foc. L'incendi es va declarar uns 20 minuts després de la mitjanit i va obligar a desallotjar 10 persones que vivien en masies o cases disseminades per la zona. Els bombers el van poder controlar aquest diumenge a la tarda després de cremar unes 20 hectàrees i els afectats ja van poder tornar a casa.
En cultura, Vallvé, Bayuca o Soc un Bohemio són alguns dels noms destacats del MUT, el Festival de Músiques Disperses de Lleida, que se celebrarà del 23 al 26 de març. La 16a edició d'aquest festival de neofolk acull concerts en directe en diferents espais de la capital del Segrià. O a Ulla i de Ràdio, Míriam García.
Els concerts d'aquesta edició es podran gaudir al Cafè del Teatre de l'Escorxador, però també en altres espais com la Llotja, l'Espai Orfeó o el Teatre de l'Escorxador. Així mateix, la cerveseria Grans Records acollirà dissabte un concert en format íntim amb un artista encara per confirmar. El regidor de Cultura de la Paeria, Jaume Rullan, ha destacat la diversitat d'estils que aglutinen el programa d'enguany del MUT.
Diguem que tenim diversitat d'espais perquè hi ha diversitat de formats musicals i diversitat de cultures expressades en aquest cartell. Per tant, permeteu que us digui, potser que el MUT el que és una celebració de la diversitat.
Les encarregades d'inaugurar el MUT seran Enredades, formació formada per 4 artistes d'estils diferents, expertes en estils tan diversos com la copla, la jota o els alalàs. El mateix dijous 23 també actuaran les Caramba, grup multicultural format per 6 dones migrants, originàries de Venezuela, Cuba, Argentina i Catalunya, i divendres serà el torn per a Soc un Bohemio, que oferirà la seva proposta de pop d'autor. La barreja de ritmes tradicionals gallecs i música electrònica de Bayuca posaran el punt final al certamen dissabte al Cafè del Teatre.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. Ja es coneixen els creuaments de la Copa del Rei d'hoquei patins, que es disputarà a Calafell del 2 al 5 de març. El Noia Voltregà i el Liceo Caldes obriran els quarts de final el dijous 2 i divendres 3 es completarà la ronda amb el Barça Igualada i el Reus Calafell dissabte 4 a les semifinals i la final serà diumenge dia 5 de març. Edu Castro és l'entrenador del Barça, vigent campió de la Copa.
Cada bola de cada partit, de cada entrenament suma per arribar bé en els moments més importants de la temporada. Ara comencen aquests moments. La Copa és un punt d'inflexió sempre dins de les temporades. Per tant, com sempre hem fet, en cada detall, en cada instant d'entrenaments i de partits, ser el màxim competitiu possible per en els moments importants ser-ho també.
En bàsquet, el Joventut de Badalona juga demà a l'Olímpic davant l'Ulm alemany en partit d'Eurocup. El rival la setmana va ser el Butxí dels Verds i Negres la temporada passada, en la que va ser la decepció badalonina a Europa. Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
Els alemanys són de mal record per la història del Joventut, perquè el curs passat, quan més expectatives hi havia a Badalona per guanyar l'Eurocup, el Ratio Farm Ulm va eliminar la penya a partit únic al Palau Olímpic, el que va suposar una gerra d'aigua freda. Els alemanys, però, han patit molts canvis a la plantilla i ja no hi és el tècnic Jack Alakovic. Qui sí que hi és l'exaler del Joventut, Brandon Paul, que ha arribat a mig curs. La penya podria recuperar Pau Ribas, que ja s'està entrenant, però no el volen forçar. Els verinegres no poden fallar més després de perdre la pista al Prometi la setmana passada al lideratge del grup. La penya té una victòria més a la classificació que el Ratio Farm Ulm. Aquí ja va guanyar la primera volta a la pista alemanya. D'altra banda, un dels principals favorits del títol, el Reyer Venècia de Derek Willis, acaba de destituir el seu entrenador.
Per cert, encara en bàsquet, que els forts terratrèmols que han afectat Turquia i Síria aquest dilluns han conduït la FIBA a posposar tots els partits de competicions europees amb participació turca. El Baxi Manresa, per tant, no viatjarà aquest dimecres cap a Istanbul, on havia de jugar contra el Başakşehir a la Champions masculina. I acabem amb dos apunts d'handbol. Primer, que el Barça ha renovat Aniel Langaro fins al 2025. El lateral esquerre brasiler va arribar al 2020. I també demà jugarà el Freiking Granollers, que torna a la competició europea. Rep el Balaton Foret i el Palau Olímpic a 3:15. Una victòria implicaria passar als vuitens de final de la EHF European League.
Gràcies, Roger. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Sergi Corral a la redacció, Roger Sánchez als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Nutrició amb Laura Crosas.
Parlem de berenars. Tothom té clar que esmorzar, dinar o sopar, i n'hem parlat força. Però la cosa canvia quan es tracta dels entreàpats. Hi ha molta controvèrsia en si cal o no fer 5 àpats al dia, en què menjar en aquest moment, o què seria el més recomanable o saludable. Avui resolem els mites sobre els berenars. Primer de tot, cal tenir clar que per dur una alimentació saludable no és necessari fer 5 àpats al dia. El més important és respectar els horaris i la sensació de gana de cadascú. Si algú no esmorza però fa un mig matí més abundant i un dinar més lleuger, és igual de viable que fer un esmorzar i dinar contundents i prendre alguna cosa entre aquests dos àpats principals. El mateix passaria amb el berenar, o fins i tot es podria parlar d'un berenar sopar, en el cas d'aquelles persones que ho van a dormir molt d'hora o per feina haurien de sopar molt tard i anar a dormir molt tips. Podríem fer un berenar nutritiu i un ressopar molt lleuger. A vegades, es pot usar al mig matí o el berenar per evitar arribar molt afamats a l'àpat principal i menjar massa de pressa o sense criteri. També pot ser una estratègia per a aquelles persones que necessiten picar sovint alguna cosa i, si es pauta algun aliment més saciant, evitaran escollir opcions amb un perfil nutricional molt menys interessant, com brioixeria industrial, pa blanc, sucs comercials, embotits o formatges curats. Perquè un berenar sigui saludable, pot contenir fruita, verdura, hortalisses, proteïnes de qualitat, greixos saludables i saciants, algun làctic i, si es vol, petites porcions d'hidrats de carboni complexes i de qualitat. Perquè ho entengueu millor, a continuació us proposo opcions tant salades com dolces i de menys o més fàcil elaboració. Iogurt de cabra o coco amb fruita, per exemple, nabius o gerds o maduixots, i virutes de cacau pur. Poma llescada amb crema de fruits secs. També es podrien picar ametlles o altres fruits secs fins a aconseguir una textura cremosa. Cogombrets o palets de pastanaga amb hummus. Xips de moniato al forn. Llesca de pa integral amb alvocat i tomàquet aixafat o paté vegetal o formatge tendre o fresc d'ovella o cabra o pernil ibèric. Crispetes casolanes fetes a la paella i condimentades al gust. Cúrcuma, curri, romaní, sal, cacau pur. Es posa un grapat petit a mà tancada a una paella sense oli, es tapa i es va remenant fins que acaben de saltar. Formatge fresc de cabra amb alvocat i fulles d'alfàbrega fresca i unes gotes de tamari. Creps integrals amb espinacs o rúcula i formatge de cabra o xocolata negra al 75% cacau desfet al bany maria. Teniu en triar i remenar per crear els vostres berenars sants, nutritius, deliciosos i complets.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Activat el Procicat i el Neucat davant el primer temporal de llevant de la temporada, on es poden arribar a registrar onades de fins a 5 metres d'alçada en alguns punts. Sergi Corral.
La llevantada està en marxa des d'aquest matí, però demà s'espera que arribi el pic de l'onatge i una tonongada general de pluja. Des de Protecció Civil, Imma Soler alerta de les precaucions que cal seguir.
Les zones properes a costes on trobarà aquest temporal marítim, doncs vigilar amb tots aquells espais tipus passejos, zones escolleres, no costants, i després també doncs, amb les activitats nàutiques, amb les activitats que es puguin fer en aquest entorn. També molt en compte amb la circulació. Si tenim previst fer alguna sortida, algun viatge, doncs mirem bé quin és l'estat de les carreteres.
Catalunya activa l'ajuda humanitària pels afectats del terratrèmol de Turquia i Síria, que fins ara ha causat més de 2.200 morts i milers de ferits per un sisme de 7,8 a l'escala de Richter.
Des de la Conselleria d'Exteriors, Meritxell Serret ha confirmat que s'està en contacte amb el cònsol per determinar si hi ha catalans entre les víctimes.
Hem obert contactes consulars i amb les entitats de cooperació que estan operant a la zona per mirar de tenir el màxim d'informació i veure si hi ha comunitat catalana, persones afectades a la zona. Anuncio ja també que si cal i de manera consensuada ens posarem a disposició per proporcionar tota l'ajuda humanitària.
Centenars de conductors de BTC s'han mobilitzat aquest matí a Barcelona en una marxa lenta darrere d'un cotxe de cavalls per escenificar el funeral del sector.
Els conductors es veuen atrapats a la guerra entre el taxi i plataformes com Uber o Cabify i critiquen el darrer decret de la Generalitat. Sergi Adua és vicepresident de l'associació BTC Gran Turisme de Catalunya.
Entrada en vigor del nou decret llei, el 75% de les BTCs tradicionals s'han quedat fora. Quin problema hi ha? Un dels més greus és que per errors administratius unes 300 llicències entenem nosaltres que estan segrestades, perquè són 300 llicències que compleixen tots els requisits del decret llei i que per errades administratives encara no estan operant.
El Palau de la Generalitat acollirà demà la capella ardent de Josep Maria Espinàs perquè els ciutadans puguin retre homenatge a l'escriptor i periodista mort ahir als 95 anys.
Així ho acordà la família amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Avui, alguns dels intel·lectuals amb qui va tenir contacte l'han homenatjat des de la xarxa. Escoltem l'escriptora Maria Mercè Roca.
Molt estimat, molt llegit, molt respectat. Era un escriptor que era fàcil de llegir. Aquest fer-nos fàcil tot allò que ens volia ensenyar, perquè de fet era un mestre que arribava on tota l'altra gent segurament no arriba.
En cultura, Pau Vallvé, Bayuca o Soc un Bohemio són alguns dels noms destacats del MUT, el Festival de Músiques Disperses de Lleida, que se celebrarà del 23 al 26 de març.
La 16a edició d'aquest festival de neofolk acull concerts en diferents espais de la capital del Segrià.
Uau, Lleida Ràdio, Míriam García.
El regidor de Cultura de la Paeria, Jaume Rullam, ha destacat la diversitat d'estils que aglutina en el programa d'enguany del MUT.
Diguem que tenim diversitat d'espais perquè hi ha diversitat de formats musicals i diversitat de cultures expressades en aquest cartell. Per tant, permeteu que us digui, potser que el MUT el que és una celebració de la diversitat.
I en esports, sortejats els creuaments de la Copa del Rei d'Hoquei Patins que es disputarà a Calafell. Roger Sánchez.
Els quarts de final seran Noia Voltregà i Liceo Caldes, que obriran la competició el dijous 2 de març, i Barça Igualada i Reus Calafell per al divendres 3 de març.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim plana de serveis avui, connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Doncs continuem parlant de fluïdesa a les principals carreteres i autopistes del país, també a les vies de l'àrea metropolitana de Barcelona. Avui, poc volum de trànsit i no hi ha incidències que compliquin la circulació. Com veiem per càmeres, com dèiem, doncs, la situació és pràcticament normalitzada, també a la ronda d'alt de Barcelona, on només queda intensitat a la zona de Sant Gervasi, en sentit Trinitat. De moment, això és tot des de Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Activat el Procicat i el Neucat davant el primer temporal de llevant de la temporada, on es poden arribar a registrar onades de fins a 5 metres d'alçada en alguns punts.
De fet, el temporal de llevant ja està en marxa des d'aquest matí i entre migdia i la tarda ja s'han superat els 5 metres d'alçada, significant a la boia de Begur, i s'ha assolit una onada superior als 8 metres d'alçada màxima. El gruix del temporal l'esperem per demà i s'anirà desplaçant de nord cap a sud del litoral i prelitoral, un llevant que el podem anomenar de clàssic, amb vent fort, mala mar i pluja generalitzada. Així ens ho explicava Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, en declaracions a la xarxa.
El temporal pot durar una mica més, ja ha començat avui, demà també, demà passat també. El vent era bàsicament avui i també demà, i aquesta situació doncs, de possible precipitació de nevades serà bàsicament començarà aquesta matinada i serà tot demà i una mica cap a dimecres, però ja cap a la zona del sud ja molt més localitzada.
L'altre vessant d'aquest temporal serà la neu, que al llarg de demà pot ser generosa a cotes superiors als 800 metres entre el Montseny, la Serralada Transversal i el Pirineu Oriental, amb gruixos que es preveu que superin fins i tot els 40 a 50 centímetres per sobre dels 1.000 a 1.500 metres d'alçada. La nevada també arribarà al massís dels Ports a partir de migdia. Protecció Civil crida la precaució d'acostar-se a primera línia de mar i també la prevenció amb els desplaçaments per carretera.
Les zones properes a costes on haurà aquest temporal marítim, doncs vigilar amb tots aquells espais tipus passejos marítims, zones escolleres, no costants-hi, i després també doncs, amb les activitats nàutiques, amb les activitats que es puguin fer en aquest entorn. També molt en compte amb la circulació. Informem-nos bé, mirem bé si tenim previst fer alguna sortida, algun viatge, doncs mirem bé quin és l'estat de les carreteres, quina és la viabilitat de fer aquest trajecte que volem fer, en l'horari que el volem fer. Si podem canviar-lo, doncs evidentment canviar-lo, i si no, doncs complir les senyalitzacions i les necessitats que hi hagin.
En qualsevol cas, anem a veure més extensament quina és la previsió que ens espera per les properes hores i, com dèiem, per demà, en què s'espera el gruix del temporal. Servei Meteorològic de Catalunya, Pere Cladera. Bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs la situació meteorològica encapçalada per aquest canvi de temperatura, una baixada acusada en molts sectors del territori, sobretot si ho comparem amb els valors màxims que vam tenir dissabte i també diumenge. A més, també ruixats que encara poden anar apareixent de manera intermitent en alguns sectors de les comarques gironines, alguns punts del litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona de manera més aïllada. Amb una cota de neu que a les comarques gironines està al voltant dels 400 o 500 metres i de manera anecdòtica es podrien acumular fins a 12 centímetres en zones elevades de l'Alt Empordà, de la Garrotxa o també de punts de l'interior de la comarca de la Selva. De cara a demà, canvi important de temps, amb arribada de precipitacions a les comarques gironines, on poden ser abundants, sobretot en zones elevades de la serralada transversal, on puntualment es podrien fregar els 100 litres per metre quadrat en 24 hores, i les acumulacions de neu també en aquest sector destacables, més de 10 centímetres per sobre dels 800 metres i per sobre dels 1.500, fins i tot més de 40 centímetres de neu nova. A la resta, la pluja arribarà a partir de migdia i al llarg de la tarda amb una cota de neu que puntualment podria arribar a baixar fins als 600 o 700 metres. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa.
Catalunya activa l'ajuda humanitària pels afectats del terratrèmol de Turquia i Síria, que fins ara ha causat més de 2.200 morts i milers de ferits per un sisme de 7,8 a l'escala de Richter.
De moment s'està en contacte amb el consolat per determinar si hi ha catalans entre les víctimes. Des d'Espanya s'han activat els efectius militars d'emergències per col·laborar en les tasques de recerca dels supervivents.
Paral·lelament, ONGs com Oxfam Intermón o unitats especialitzades com la canina K9 de Creixell ho tenen ja tot a punt per marxar cap a la zona.
De fet, Pedro Frutos, fundador de la unitat K9 de Creixell, acaba de confirmar el Next Vespre que sortiran cap a Turquia a les pròximes hores. Ara mateix estan tancant els serrells del viatge amb l'ambaixada d'Espanya al país otomà. L'organització tarragonina, que ajudarà amb gossos en les tasques de rescat dels supervivents, ja té experiència en situacions similars, tant a Brasil com a Mèxic, per exemple.
Mentrestant, la Generalitat, com dèiem, també hi està treballant. David Amador.
La consellera d'Acció Exterior de la Generalitat, Meritxell Serret, ha explicat que el govern català està en contacte amb les autoritats locals per enviar ajuda i determinar si hi ha catalans entre les víctimes.
I també anuncio ja també que si cal i de manera consensuada
ens posarem a disposició per proporcionar tota l'ajuda humanitària.
Per la seva banda, des d'Oxfam, Intermón expliquen que ja estan treballant sobre el terreny amb els membres de l'ONG d'aquells països. En parla a la xarxa de comunicació local Aloma García Grau, membre de l'equip humanitari d'Oxfam, qui a més fa aquesta crida.
Estem mirant una mica doncs, les coses bàsiques de l'inici d'una emergència, doncs, el que donem al principi, no? Doncs, que són el menjar, mantes, el que puguin arribar. El que sí que demanem, per això fem un apil més monetari, és que l'ajuda arribi canalitzada a través d'ajuda monetària, perquè així això es pot passar directament als companys sobre el terreny, que poden saber en cada moment què han de donar doncs, en cada moment de la resposta, perquè va canviant molt també a nivell del temps, no? Perquè pot ser unes necessitats inicials que al cap d'unes hores ja no són les mateixes. No? Llavors, les coses materials a vegades són més complicades i sí que demanem que ells puguin traslladar-ho i puguin decidir què és el que és més convenient en cada moment.
Tant les autoritats turques com sirianes temen que la xifra de morts pugui augmentar perquè moltes persones han quedat atrapades entre la runa al país turc. Els cossos de rescat han notificat 1.498 morts i 5.300 ferits, mentre que a Síria es parla de 810 defuncions i més d'un miler de persones ferides.
L'Associació d'Usuaris d'Entitats Financeres, ADICAE, demana a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència que investigui els bancs per pràctiques anticompetitives. L'associació alerta que les entitats podrien haver fixat de comú acord els preus de les hipoteques. David Navarro.
Segons ADICAE, la banca fa servir la seva posició de domini per oferir un mateix producte a les hipoteques a tipus similars. També manipula l'oferta de tipus fixos perquè no tingui avantatge competitiva sobre els variables. Per aquesta raó, l'advocat Víctor Cremades reclama que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència hi fiqui mà.
Que investigue, que vea si existen verdaderamente conductas de carácter anticompetitivo llevadas a cabo por las entidades financieras dentro del mercado hipotecario. Es decir, la fijación de precios finalmente de las hipotecas.
D'altra banda, ADICAE fixa en 17.500 milions d'euros la quantitat que encara deu la banca als afectats per les clàusules terra i en 6 milions les persones a les quals encara es deu diners per les despeses hipotecàries cobrades indegudament.
Els BTC tradicionals desconvoquen les protestes i demà dimarts es reuniran amb l'AMB. El sector s'ha trobat amb parlamentaris d'Esquerra, en Comú Podem, CUP, Ciutadans i PSC i dona ara un marge a la negociació.
El sector dels vehicles de transport amb conductors, BTC, tradicionals, ha desconvocat les protestes previstes per demà dimarts, dia 7, i dimecres, dia 8, per donar marge a la negociació amb les administracions.
Tot plegat després que centenars de conductors de BTC s'hagin mobilitzat aquest matí en una marxa lenta que ha començat a Plaça Espanya, de Barcelona, amb una volta a peu darrere d'un cotxe de cavalls per escenificar el funeral del sector. Es veuen atrapats en la guerra entre el taxi i plataformes com Uber o Cabify i critiquen el darrer decret de la Generalitat. Elena Puigdueta.
Les BTC tradicionals, les antigues llicències de gran turisme, demanen poder-se diferenciar del model Uber i Cabify perquè no ofereixen el mateix servei malgrat compartir nomenclatura. Adverteixen que la regularització salvatge que s'ha produït per la forta pressió del taxi els aboca a la desaparició i, per si no fos poc, denuncien que errors administratius comesos pel propi Departament de Territori mantenen paralitzat el 75% de la flota des del gener, exposant-se, si treballen, a una multa de 4.000 euros i a la immobilització del vehicle. Sergi Àdua és vicepresident de l'associació BTC Gran Turisme de Catalunya.
Entrada en vigor del nou decret llei, el 75% de les BTCs tradicionals s'han quedat fora. Quin problema hi ha? Un dels més greus és que per errors administratius unes 300 llicències, entenem nosaltres, que estan segrestades, perquè són 300 llicències que compleixen tots els requisits del decret llei i que per errades administratives encara no estan operant.
Per tot plegat, exigeixen una llei d'acompanyament al decret consensuada amb el sector i també ser protagonistes de la nova llei de transports de viatgers per poder decidir el seu destí.
El PSOE ha registrat aquest matí en solitari la proposta de reforma de la llei del només sí és sí, després de no haver aconseguit arribar a un acord amb els seus socis d'Unides Podem.
El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha explicat que la base de la llei continua sent el consentiment i que les modificacions es limiten a la petició de penes.
Reducir la horquilla de esas condenas para que sean más ajustadas y también les garantizo que no tocamos el artículo del consentimiento. Queremos que el consentimiento siga siendo la base fundamental de esta ley.
La reforma proposa un augment de pena si l'agressió es comet amb violència, intimidació o amb anul·lació de la voluntat de la víctima. L'objectiu és tramitar-la d'urgència perquè es pugui aprovar aquest mateix mes. Des de Podem han qualificat d'incomprensible la maniobra del PSOE i consideren que és tornar al codi penal de la manada.
En clau catalana, Esquerra no anirà a la concentració de divendres en suport a la presidenta de Junts, Laura Borràs, en el seu judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Borràs haurà de declarar sobre les presumptes irregularitats en contractes de la Institució de les Lletres Catalanes. Mont Carvajal.
Esquerra Republicana entén que el cas de les Lletres Catalanes no té res a veure amb l'independentisme ni amb l'anomenada repressió política. Per això no acompanyaran divendres a declarar la presidenta de Junts per Catalunya i ex del Parlament, Laura Borràs. Ho ha explicat la portaveu dels Republicans, Marta Vilalta.
No participarem d'un acompanyament per un cas d'acusació de prevaricació de falsedat documental, un cas que res té a veure amb la repressió política, sinó amb una mala praxi administrativa, mala gestió dels recursos públics quan la senyora Borràs estava al capdavant de la institució de les Lletres Catalanes.
Al Parlament, els comuns han denunciat que la proposta de llei de Junts per Catalunya, PSC i Ciutadans sobre ocupacions il·legals facilita el desnonament exprés. El diputat David Cid parla de Gestapo veïnal.
Que facilita el desnonament exprés i que permet crear una espècie de servei secret, una espècie de, no, fins i tot diria jo, de Gestapo veïnal, en el qual dona la potestat a les comunitats de veïns per posar en marxa desnonaments de persones vulnerables que es troben en situació irregular en el seu habitat.
A més d'aquesta llei, la cambra comença a tramitar els pressupostos. Esquerra ha demanat a Junts que no hi presenti esmena a la totalitat, com sí que farà la CUP.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El PSC ha desembarcat aquesta tarda al Vallès amb el seu portaveu Salvador Illa al capdavant per reivindicar la Ronda Nord, en un acte en què també hi ha participat els alcaldes de Castellà i Sabadell i representants del sector socioeconòmic de la zona. Ràdio Castellà, Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, la diputada i alcaldable socialista de Terrassa, Eva Candela, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, i l'alcalde de Castellà i president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi Jiménez, han protagonitzat un acte obert al Mirador de Castellà per reafirmar aquesta necessitat de la construcció de la Ronda Nord. Una infraestructura de consens imprescindible per al Vallès Occidental, que es traduirà no només en la millora de la mobilitat, sinó també en el creixement del teixit industrial i, per tant, amb un impacte econòmic evident a la comarca. Això ha definit Ignasi Jiménez aquesta Ronda Nord, una via ràpida i d'alta capacitat que connectarà els municipis de Sabadell, Terrassa i Castellà i que, per tant, recollirà el teixit urbà i millorarà la qualitat de vida dels veïns d'aquesta comarca. Cal recordar que justament l'acord per tirar endavant amb la Ronda ha estat una de les condicions que els socialistes van posar per donar suport als pressupostos d'Esquerra Republicana a la Generalitat. El líder de socialistes, Salvador Illa, ha remarcat que és una infraestructura que compta amb el consens territorial i ha lamentat que arribi 30 anys tard. Illa ha concretat que en el primer trimestre de l'any s'assignarà el conveni i començarà formalment la seva tramitació. I ha afegit que la voluntat dels socialistes és que el quart cinturó no s'acabi entre Sabadell i Terrassa, sinó que uneixi la resta del territori. Val a dir que aquest compromís d'Esquerra arriba després del conveni que va proposar el Ministeri de Transports el juny passat per transferir els recursos necessaris que donarien vida a aquesta infraestructura i que es va presentar al Consell Comarcal sense la presència dels representants del govern de la Generalitat. De fet, Ignasi Jiménez ha subratllat que ara és el torn i es torna al punt de partida que es va arribar el juny passat i ha demanat als agents econòmics i socials de la comarca presents en aquesta trobada que s'uneixin a aquest clam per reclamar aquesta via ràpida.
Doncs moltíssimes gràcies, Rocío, des de Ràdio Castellà. El Palau de la Generalitat acollirà la capella ardent de Josep Maria Espinàs perquè els ciutadans puguin retre homenatge a l'escriptor i periodista mort ahir als 95 anys. Així ho ha acordat la família amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que els ho ha proposat arran de la medalla d'or que va ser concedida a l'intel·lectual. Referent de les lletres catalanes, Espinàs deixa una extensa obra amb prop d'un centenar de llibres publicats i un miler d'articles als diaris. Avui, alguns dels intel·lectuals amb qui va tenir contacte l'han homenatjat des de la xarxa. Maite Polo.
La degana de la Institució de les Lletres Catalanes, Maria Mercè Roca, ha destacat avui a la xarxa la dimensió literària i intel·lectual d'Espinàs.
Molt estimat, molt llegit, molt respectat, era un escriptor que era fàcil de llegir. Aquest fer-nos fàcil tot allò que ens volia ensenyar, perquè de fet era un mestre que arribava on tota l'altra gent segurament no arriba.
L'editora de La Campana, Isabel Martí, va ser companya de feina i d'emprenedoria d'Espinàs, perquè junts van fundar aquest segell editorial. Martí demana a la societat catalana, també des de la xarxa, que mantingui viu el seu llegat.
Jo espero que la societat catalana sigui llesta. Llegir Espinàs és una manera d'admirar la vida rica, sensible, irònica. Espero que els seus llibres, els seus articles, les seves entrevistes, que la seva veu continuï al costat de la societat catalana.
I Vicenç Villatoro va ser el director del diari Avui entre 1993 i 1996, quan Espinàs hi publicava un article diari. El també escriptor l'ha elogiat per la seva vàlua professional i per la tasca que va fer per crear una indústria cultural catalana quan sota el franquisme no existia.
Què fan aquesta generació? Què fan grans escriptors com Folch i Camarasa, com Emili Teixidor, com Espinàs? Per damunt de tot. Doncs diuen, bé, aparco potser per més endavant la meva vocació de narrador o de novel·lista i vaig a fer totes aquelles coses necessàries per crear públic.
Aquest dilluns, al diari El Punt, Villatoro dedica un article a Espinàs amb el títol «Al servei d'aquest poble».
En la crònica de successos, 5 detinguts, entre ells 2 menors d'edat, per l'agressió homòfoba comesa la nit de Cap d'Any a la sortida d'un bar musical de Sitges. Se'ls acusa d'un delicte d'odi i discriminació, lesions i desordres públics. També hi ha 3 persones més investigades per aquests fets a l'espera que els citi el jutge. Canal Blau, Marc Atrias.
Els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones per una agressió homòfoba comesa la nit de Cap d'Any a Sitges. 2 dels detinguts són menors d'edat. Se'ls acusa a tots ells de ser presumptes autors d'un delicte d'odi i discriminació, lesions i desordres públics. Dels 5 arrestats, els 3 majors d'edat han quedat en llibertat amb càrrecs després de declarar davant del jutge. Els 2 menors d'edat van passar a disposició de la Fiscalia de Menors. Els fets van succeir la matinada de l'1 de gener, quan la policia local de Sitges va rebre avís d'una baralla en una coneguda zona d'oci del municipi. Les víctimes, 5 homes, van ser agredides per part d'un grup nombrós de joves quan sortien d'un dels locals. L'agressió va ser gravada i difosa per xarxes socials. Les víctimes van rebre insults de caràcter homòfob i van ser traslladades per ferides de diversa consideració a un centre hospitalari. La policia local de Sitges i després els Mossos d'Esquadra es van fer càrrec de la investigació. 3 persones més identificades estan pendents de declarar davant del jutge.
En cultura, Pau Vallvé, Bayuca o Soc un Bohemio són alguns dels noms destacats del MUT, el Festival de Músiques Disperses de Lleida, que se celebrarà del 23 al 26 de març. La 16a edició d'aquest festival, de Neofolk, acull concerts en diferents espais de la capital del Segrià. UAU, Lleida Ràdio, Míriam García.
Els concerts d'aquesta edició es podran gaudir al Cafè del Teatre de l'Escorxador, però també en altres espais com la Llotja, l'Espai Orfeó o el Teatre de l'Escorxador. Així mateix, la cerveseria Grans Records acollirà dissabte un concert en format íntim amb un artista encara per confirmar. El regidor de Cultura de la Paeria, Jaume Rullam, ha destacat la diversitat d'estils que aglutina en el programa d'enguany del MUT.
Diguem que tenim diversitat d'espais perquè hi ha diversitat de formats musicals i diversitat de cultures expressades en aquest cartell. Per tant, permeteu que us digui, potser que el MUT el que és una celebració de la diversitat.
Les encarregades d'inaugurar el MUT seran Enredades, formació formada per 4 artistes d'estils diferents, expertes en estils tan diversos com la copla, la jota o els alalàs. El mateix dijous 23 també actuaran les Caramba, grup multicultural format per 6 dones migrants, originàries de Venezuela, Cuba, Argentina i Catalunya, i divendres serà el torn per a Soc un Bohemio, que oferirà la seva proposta de pop d'autor. La barreja de ritmes tradicionals gallecs i música electrònica de Bayuca posaran el punt final al certamen dissabte al Cafè del Teatre.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. Ja es coneixen els creuaments de la Copa del Rei d'hoquei patins que es disputarà a Calafell del 2 al 5 de març. El Noia Voltregà i el Liceo Caldes obriran els quarts de final el dijous dia 2 i divendres 3 es completarà la ronda amb el Barça Igualada i el Reus Calafell. Dissabte 4 es disputaran les semifinals i la final serà el diumenge 5 de març. Edu Castro és l'entrenador del Barça, vigent campió de la Copa.
Cada bola de cada partit, de cada entrenament, suma per arribar bé en els moments més importants de la temporada. Ara comencen aquests moments. La Copa és un punt d'inflexió sempre dins de les temporades. Per tant, com sempre hem fet, en cada detall, en cada instant d'entrenaments i de partits, ser el màxim competitiu possible per en els moments importants ser-ho també.
En futbol, el Barça perd Sergio Busquets durant 3 setmanes. El migcampista vallesà pateix un esquinç al turmell i s'espera que arribi al partit de tornada de l'eliminatòria de l'Europa League contra el Manchester United previst per al dia 23 de febrer. Encara en clau Barça, en aquest cas femení, dues jugadores blaugrana, Salma Parayuelo i Laia Codina, han estat incloses a la llista de la selecció espanyola per competir a la Copa de les Nacions, que es disputarà a Austràlia del 13 al 22 de febrer. És una competició que serveix d'avançala per al Mundial, que es disputarà també a Austràlia i a Nova Zelanda aquest estiu. En handbol, el Barça ha anunciat la renovació d'Aniel Langaro fins al 2025. El lateral esquerre brasiler va arribar a la disciplina blaugrana el 2020 i actualment es troba recuperant-se d'una lesió.
Yo agradezco mucho la confianza, ¿no? Porque que sí que es duro, es complicado, es mi primera lesión grave, pero que el club, que Carlos, que el presidente confíen en mí, para mí eso es muy importante y bueno, ahora es seguir trabajando para recuperar lo más pronto posible y ojalá volver a la Final Four.
Encara en handbol, el Fracking Granollers torna aquest dimarts a la competició europea. Els vallesans reben el Balaton Foret i el Palau Olímpic. A 9:15 queden 4 jornades per tancar la fase de grups i el Granollers és segon del grup C, amb 4 victòries en 6 partits. Una victòria demà asseguraria el pas als vuitens d'aquesta EHF European League. En bàsquet, 2 apunts. El Joventut juga demà a l'Olímpic davant l'Ulm, alemany, en partit d'Eurocup. Un rival, el conjunt alemany, com dèiem, que la passada temporada va marcar la decepció badalonina a Europa, ja que va eliminar els verdinegres, que tenien el factor pista a favor. També en bàsquet, avui la FIBA ha anunciat que, a causa dels forts terratrèmols que han afectat Turquia i Síria, queden posposats tots els partits en participació turca de les seves competicions. El Baxi Manresa, per tant, no viatjarà aquest dimecres, com tenia previst, cap a Istanbul, on havia de jugar davant el Başakşehir, en aquest cas a la Champions masculina. Més agenda demà, també a la Champions, però en aquest cas de waterpolo masculina, el Barceloneta visita a les 7 la piscina del Jadran Split, partit de la 7a jornada de la Lliga de Campions masculina.
Gràcies, Roger. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Sergi Corral a la redacció, Roger Sánchez als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns, com sempre, demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Només quedaves tu, la plaça estava buida, el sol seguia encès, però ja no era de dia. Buscava algun petó que fes que no marxessis, que egoista sóc, només volia que et quedessis. Tu a Menorca i jo a l'Escala, però ens banyem al mateix mar. Deixo que l'aigua salada m'acaroni si no estàs. Quan t'esperi a la tornada m'hauràs de venir a buscar. Jo vull les coses clares, no vull haver de pensar. Si el temps t'explica tot, i et penso a cada cop i vaig comptant els dies. No sé què m'està passant, no sóc així, tu ja ho sabries. Contra tot pronòstic, mai ningú m'ho hauria dit, que quan et miro tinc molt clar que vull quedar-me aquí. Tu a Menorca i jo a l'Escala, però ens banyem al mateix mar. Deixo que l'aigua salada m'acaroni si no estàs. Clares, no hi havia de pensar. Si el temps t'ho explica tot. I si el temps t'ho explica tot, que m'ho expliqui a mi també. Vull sentir-me lliure amb tu i que et sentis lliure tu també. Tu a Menorca i jo a l'Escala, però ens banyem al mateix mar. Deixo que l'aigua salada m'acaroni. estàs, quan t'esperi a la torna, m'hauràs de venir a buscar. Jo vull les coses clares, no hi haver de pensar. Si el temps t'ho explica tot.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Caral Pedemonte. Ha activat el Procicat i el Neucat davant el primer temporal de llevant de la temporada, on es poden arribar a registrar onades de fins a 5 metres d'alçada en alguns punts. De fet, el temporal de llevant ja està en marxa des d'aquest matí. Entre el migdia i la tarda ja s'han superat els 5 metres d'alçada, significant a la boia de Segur, de Begur, i s'ha assolit una onada superior als 8 metres de màxima. El gruix del temporal l'esperem per demà i s'anirà desplaçant de nord a sud del litoral, un llevant que podem anomenar clàssic, amb vent fort, mala mar i pluja generalitzada. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, en declaracions a la xarxa.
El temporal pot durar una mica més, ja ha començat avui, demà també, demà passat també. El vent era bàsicament avui i també demà, i aquesta situació doncs, de possible precipitació de nevada serà bàsicament, començarà aquesta matinada i serà tot demà i una mica cap a dimecres, però ja cap a la zona del sud ja molt més localitzada.
A Mataró ja s'ha activat el Pla Bàsic d'Emergències Municipals per l'Estat de la Mar. Més detalls des de Mataró Ràdio.
Mataró activa el Pla Bàsic d'Emergències Municipals per l'Estat de la Mar. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya